ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts, ben trobats. I parlarem molt de família, d'educació, parlarem de moltes coses avui. D'unes quantes coses, totes relacionades amb això, que és pal de paller. Darrere hi ha moltes coses, eh? De fet, hi ha molts fronts oberts, però és que això és un no parar. Com per exemple, del que tractarem ja en un futur, un informe que es feia públic avui que deia que el 70% dels joves, una enquesta que s'ha fet, 70% dels joves estaven decebuts amb la democràcia. Decebuts amb la democràcia. Això sí que... Això és un què per analitzar i veure el què. Però, clar, ara els has de fer entendre que aquesta... desesperança amb la democràcia, aquesta decepció amb la democràcia que feien valer el 70% dels joves, no és en si amb el sistema. No és en si amb el sistema. Evidentment, crec que entre una democràcia i una dictadura no hi ha color, sigui del color que sigui la dictadura, si d'esquerres o de dretes, això no importa. Però sabeu on està el problema? I jo crec que estareu d'acord amb mi, no ho sé, jo ho deixo, eh? El problema no és la democràcia. El problema és com s'està fent ús de la democràcia. Només cal veure com funciona el Parlament o el Congrés, el debate de l'Estat de la Nació, aquestes coses. Només cal veure això per adonar-te que el problema no és la democràcia. El problema són els polítics. Bàsicament, el nivell d'incompetència que estem patint en aquest país és d'un nivell tan salvatge que jo no sé per on sortirà tot això. I només cal analitzar el que tenim al nostre entorn. Només cal entre vagues, maneres, formes, acords que no s'acaben d'entendre. De fet, i en resum, avui en dia un polític que es suposa que és una persona que està al servei de la població, de l'interès general, que ha de prendre decisions, les millors que es puguin prendre, i algunes són coherents, doncs arriba un moment que te n'adones que no. Que és una qüestió avui en dia de feina. És un lloc de feina. I això què significa? Significa que, per exemple, jo estic en el meu lloc de feina. El que faré serà defensar el meu lloc de feina com pugui. És a dir, intentar fer-ho el millor possible, però intentar defensar el meu lloc de feina contra rivals que puguin venir. Això és el que fan els polítics. Sacrificar l'interès general. És tot un què, però hi ha coses que... Després les coses que fan falta es queden una mica al marge. Com per exemple, no sé si sabeu una dada a Catalunya, que Catalunya necessita urgentment entre 300 i 400 noves famílies d'acollida. Bàsicament aquestes famílies d'acollida, aquestes famílies acollidores, el que fan és atendre els menors sota la tutela de l'administració que actualment puguin viure a centres residencials i de més. Clar, tot això, aquestes famílies i aquesta necessitat no, és urgent perquè no es pot comparar, evidentment, una família amb un centre d'acollida, bàsicament. Avui en dia hi ha a prop de 737 famílies d'acollida actives. El número de nens acollits és superior, són 872, i l'objectiu és augmentar aquesta xifra significativament. En parlem. Què és ser família acollidora? Què significa això? Clar, bàsicament ser família acollidora, en un resum ràpid, és que tu tens un nano, un nen, una nena, al teu càrrec, a la teva família, però saps que aquest nano tornarà amb la seva família biològica. D'entrada ja veiem que igual no és tan fàcil. S'ha d'estar molt preparat davant de tot això. En parlem amb la Glòria García. La Glòria García, a més de ser família acollidora, és membre de la Junta de l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona i va ser la seva presidenta durant una etapa. Glòria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Doncs, Glòria, benvinguda. Què significa, què significa ser família acollidora?
Ser família acollidora significa tenir un fill a casa amb data de caducitat, no? Que pot ser llarga o curta, perquè això no depèn de la família acollidora, sinó que depèn de l'evolució que faci la família biològica. Si la família biològica fa una bona evolució, doncs el nen probablement retornarà amb la seva família.
Qui pot ser, o quins pot ser famílies acollidores? Quines són les condicions que es necessiten?
Gairebé qualsevol adult pot ser família acollidora. No necessàriament has de ser parella, pot ser també una família monoparental. I es requereix sobretot que s'entengui que és un acolliment. Jo crec que això és fonamental, no? Que no es pensi que l'acolliment és a part del darrere de l'adopció, no? Que es tingui molt clar que...
És una diferència clara, no? Acolliment i adopció. Clar, res totalment. A veure, eh?
O sigui, sí que hi ha alguns acolliments o certs acolliments que poden esdevenir una adopció.
D'acord.
Però no es pot pensar que això serà la generalització. La generalització, sí. No? O sigui, la idea és que estan amb tu un cert temps perquè la seva família probablement es recuperarà, no? I crec que això és clau. Després, òbviament, tenir habilitats parentals, que se sobreentengui que pots tenir cura realment de forma idònia d'aquest infant, no? I per la resta, coses molt, molt normals, no? O sigui, com el que s'exigiria a una família biològica. No?
D'acord. I Glòria, quant de temps acostumen a estar els nanos, els petits, amb una família acollidora? Hi ha un temps de mitjana, habitualment, o no?
No, la veritat és que no, és que això depèn moltíssim de la família. També hem d'identificar que hi ha diversos tipus d'acolliment, no? Hi ha acolliments d'urgència, que és per nens, el que comentaves tu, molt petits, no? Que inclús a vegades són retirades hospitalàries, que això sí que és un termini molt curt, perquè el que estan d'urgència fins que es determina què es farà amb ells, no? Si es considera que podran tornar amb la seva família, si es considera que directament van a adopció, no? És un temps curt fins que la Generalitat fa l'estudi de què passarà amb aquesta criatura, no? I després hi ha acolliments simples, que teòricament són acolliments que haurien durar uns 2 anys o 3 anys, però que aquests, si la família biològica no es recupera, doncs es poden allargar en el temps, eh? I perllongar durant molt temps, i molts d'aquests acolliments passen a ser acolliments permanents, no?
D'acord. Sí, perquè vulguis o no, es crea un vincle.
Totalment, sí, sí.
Ostres, clar. I això... Clar, és que a mi és el que em sobta i em colpeja, no? Clar, no sé si jo seria capaç d'això, perquè, clar, hi ha un vincle i després que aquest nano, aquest petit, ja marxa. Tu, és veritat que t'ho han dit, que ho saps, però s'ha d'estar molt mentalitzant davant d'una cosa així, no?
Molt, molt, sí. Però jo crec que això no és el que s'ha de pensar. O sigui, el pensament de que potser se n'aniran, ningú podria viure amb això, clar. Jo crec, no? Però jo crec que el que s'ha de pensar és, si no estan amb mi, a on estan? No és que estiguin amb una família ni que estiguin bé, o sigui, estan en un centre, que en un centre sí que estan ben cuidats, que una cosa no treu l'altra, però no és el mateix tenir una família estructurada que tenir un cuidador de matí, un cuidador de tarda, un cuidador de nit, sense cap atenció especial, perquè hi ha un munt de nens en el centre igual que tu, i això és molt dur, no és manera de passar una infància.
Clar.
Això és duríssim. Llavors, crec que el pensament que s'ha de fer és... aquests nens, quan estan amb mi, que les quiten lo bailao encara que se'n vagin. I el que t'aporten a tu també és fonamental, no? O sigui, no hem de pensar tant en el que passaria quan se'n vagin, sinó en el que m'estan donant mentre s'estan en casa, no?
Llavors, Glòria, tu has estat presidenta de l'associació, ara estàs a la Junta, membre de l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona. Quan vas començar, en quin moment decideixes que vols ser família acollidora?
Jo ja fa 17 anys que sóc mare acollidora. I, mira, el meu marit i jo no podíem tenir fills i arrel d'una coneguda, doncs ens vam enterar que existia aquesta possibilitat i vam decidir intentar-ho, no? Sí que jo he fet més d'un acolliment. En el primer cas sí que va ser més com a l'instint de jo vull ser mare, d'alguna manera, no?
Sí.
I el segon potser va ser més, jo sé que estic fent un bé a una criatura i vull tornar-ho a fer, no? La veritat és que en el meu cas vam tenir molta sort. Les dues han estat dues nenes molt petites i de moment cap de les dues s'ha tornat. Una d'elles serà major d'edat dintre de 5 mesos, o sigui que... I encara està amb nosaltres, però sí que és veritat que té molta vinculació amb la seva família biològica,
sí.
Que se l'estima moltíssim i es veu i veu els seus germans i això està bé, no? I la petita, doncs, la seva família biològica està més despistada, doncs, té menys visites, no té visites ella,
sí.
I de moment doncs, també està amb nosaltres i ja porta també 11 anys, o sigui que...
És a dir, que això s'ha convertit en el que deies abans d'un acolliment permanent.
Exacte, sí, però durant els 6 primers anys més o menys van ser les dues simples i quan ja van veure que les famílies no tenien gaire oportunitat de recuperar-se,
sí.
Doncs es van passar a permanent.
Com està l'experiència durant aquests anys, Glòria?
Doncs jo diria que molt bona. La meva experiència és super, super bona, la veritat. Però sí que és veritat que s'ha d'estar molt preparat i has d'estar molt mentalitzat que tots aquests nens venen amb molta motxilla i que això acaba sortint, inclús amb les meves nenes que en un principi no pensaven que sortirien coses, però es fan grans i l'adolescència remou moltes coses també, no? I vulguis que no, elles tenen un trauma. Tots els nens que han estat desvinculats de les seves famílies, que han patit un abandonament, que han passat per un centre, tot això et marca de per vida. I crec que com a adult responsable has d'estar preparat per poder assumir tots aquests reptes, no?
Doncs, Glòria, escolta'm, gràcies per haver-nos explicat i donar-nos la teva impressió, la teva experiència, tant des del punt de vista de membre de l'associació com des del punt de vista personal a l'hora de ser família acollidora. Moltes gràcies.
De res, a vosaltres per atendre'm.
Aquesta és la situació. Bàsicament, hem de pensar, perquè segurament molts de vosaltres pensareu, vale, tenim un fill, un nano a càrrec, que li dones tot el carinyo i l'escalfor d'una llar, però clar, mirant-ho fredament, hi ha un què que penses necessita un manteniment. Les ulleres, ortodòncies, escoles, escolarització, a les despeses d'un nano a casa. Però la Generalitat també ho ha pensat, això està molt bé pensat, i hi ha unes ajudes per tot això. És a dir, unes ajudes... No es viuen d'aquestes ajudes, per dir-ho, per explicar-ho. És unes ajudes a les famílies acollidores a l'hora de fer-se càrrec, evidentment. Ho dic això per si alguna persona ho estava pensant clar. I si no hi ha una ajuda, això com tal i com està la vida, com tu fas? Doncs sí que hi ha, i la Glòria ho havia explicat també molt bé abans, el que passa és que no ho hem enregistrat. Però és el què i la necessitat, el titular és això, que Catalunya necessita, i de fet la Generalitat ho ha dit clarament, urgentment entre 300 i 400 noves famílies acollidores. De seguida parlarem d'un dels temes, ja que estem parlant de família. Explicava al principi que parlaria molt d'educació i parlaria molt d'aquestes històries, però és que la polèmica està servida. Des del moment que la Generalitat va anunciar el pla pilot de posar un policia de paisà, un mosso d'esquadra, als centres de secundària més conflictius, començaven amb dos, ja les orelles es van aixecar, van començar nosaltres a parlar. Avui farem el mateix, parlarem també amb la portaveu del sindicat SAPME de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes, i també en parlarem de seguida amb la Lidón Gasull, que és directora de l'AFAC, de la Federació d'Associacions de Famílies, per veure com veuen aquest pla pilot. Això, per enfocar-ho, té miga, perquè, clar, penses, tu treus treballadors socials d'aquests centres conflictius, recordem, a principis de temporada, unes 100 persones que es dedicaven precisament a aquesta gestió social, la treus del mercat, i poses policia per fer més o menys un treball similar? Un treball de mediació? És una qüestió que s'escapa una mica a l'enteniment. Que serà millor posar gent especialitzada en aquests temes d'inserció, de mediació, treballadors socials, o posar policies de paisà, que el seu entrenament, l'objectiu és un altre. És per pensar-se tot això, conforme també a la inversió, en, que és un dels temes també que és bandera de les vagues de professors. Parlem de les dues coses i de seguida en parlem d'això aquí darrere, COPE Catalunya i Andorra. Però abans, si parlem de vigilància, parlem de digital mantenimientos. Perquè, atenció, comunitats de veïns, atenció, administradors de finques, perquè si vols més seguretat a la teva comunitat, amb digital mantenimientos, per 39,90 al mes instal·len una càmera en quota tancada, sense despeses afegides. Són 40 anys donant servei a comunitats de veïns i això és una experiència que es nota. A veure, jo soy un matao, jo puc posar-te una càmera fantàstica allà, però sabeu què em falta? L'experiència. 40 anys d'experiència que es noten. Entra en digitalmantenimientos.com perquè la diferència no està en la càmera, està en el servei.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas a Expósito porque...
Es el director de este colegio español.
Siempre está donde ocurren las cosas.
En Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial.
Sobre el terreno.
Nació en República Centroafricana, en Bangui, la capital. Se formó aquí en Guinea y terminó de formarse en Madrid. ¿Tú eres medio madrileño?
Pues sí.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Lanza un mensaje a Europa, a España, desde aquí, desde África.
Dar gracias por todo lo que España ha hecho, los españoles, por este centro y sobre todo la iglesia también.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Con la nueva app de COPE, lo tienes todo a tu alcance.
Sí, tú a los marcadores de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soldadito marinero, conociste a una sirena.
Des de que la Generalitat de Catalunya va anunciar el pla pilot de posar un policia de paisà als instituts de secundària més conflictius de Catalunya, doncs ja es van aixecar les orelles de moltes maneres. En aquell moment, just en quan es va anunciar, van parlar tant amb sindicats amb professors de secundària, si malament no recordo, que evidentment estaven molt en contra, i també amb el sindicat de policia, SAMME, que avui també tornarem a parlar, que veig que en principi no veien mals ulls, amb ulls dolents, fer de mediació, no veien una catàstrofe. Clar, és que l'enfocament és completament diferent. S'entén perfectament, això. Això ha anat creixent. És una polèmica que ha anat creixent de moltes maneres i moltes formes perquè van sortint cartes que es van posant a sobre la taula. Sobre la conveniència o no. Sobre si és una solució a un problema o realment és un fracàs del sistema. O una incompetència a l'hora de fer els càlculs. També seria una altra de les històries. En parlem de tot això i entrem en matèria per parlar del tema amb la Lidón Gasull. La Lidón Gasull és la directora de l'associació de les associacions de l'AFAC, que és les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Lidón, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies. Per on vols que comencem? Perquè és que aquest tema... Mira, si et sembla, començarem pels Mossos. Com veieu el tema d'aquest pla pilot de posar un agent de paisà a un centre, als centres més conflictius?
Bé,
des de la FAC ja des del primer moment vam mostrar, no, un rebuig total a la mesura. No creiem que els centres educatius necessiten de la implementació d'un pla d'aquestes característiques, no necessiten policies als centres educatius, sinó personal socioeducatiu, no? I ens va sorprendre molt aquest anunci quan a inici de curs es va anunciar la retallada de més de 120 professionals, ja siguin educadors socials, integradors socials en els instituts, unes figures que funcionaven molt i molt bé, reduïen els conflictes que poden sorgir en els centres, i a part estaven superben valorats tant per l'alumnat, per les famílies, com per les pròpies direccions dels centres, no? I per tant, ens va sorprendre molt aquest anunci. A mi m'agradaria, perquè ahir també vam conèixer més detalls d'aquest pla, i clar, a mi m'agradaria també precisar que no es parla tant de centres conflictius, si podem dir que hi ha centres conflictius, perquè jo crec que a Catalunya crec que és molt agosarat dir que hi ha centres conflictius, el que sí que hi ha centres amb molta complexitat, no? Perquè es situen en entorns socioeconòmicament molt complexes, no? I per tant, són nens, nenes, adolescents, no? Que tenen situacions personals, familiars, socials realment complexes i que evidentment els centres educatius han de poder compensar i treballar. Però és que ahir ens vam assabentar de que aquest pla també està pensat per implementar-ho en centres d'educació primària. Per tant, ja no estem parlant, no, amb aquesta idea que nosaltres no compartim de posar policia en aquells entorns on pugui haver conflicte, sinó que estem parlant d'un model educatiu basat en la vigilància i el control i no basat en l'acompanyament social, en objectius pedagògics, no, en intentar crear confiança i intentar que els centres educatius siguin un lloc per compensar desigualtats de base i no perquè siguin nens i nenes que ja creixin, no, i aprenguin que són un problema d'ordre públic i no una responsabilitat educativa.
Clar, Glidon, jo estava pensant tot això que estàs explicant i una qüestió bastant clara també, no sé què opines, però crec que també hi ha un risc d'estigmatització, no? És a dir, d'assenyalar aquell institut que té un policia de paisà. És una manera també d'estigmatitzar, no?
D'estigmatitzar, bueno, és de segregar encara més determinats centres educatius que ja es troben en una situació de segregació. Hem d'entendre i hem de comprendre que moltes vegades els problemes que tenen aquests centres educatius és perquè concentren una vulnerabilitat social molt elevada, i el que hem de fer i el que ens diuen tots els experts en educació, el que ens diuen tots els informes i tota la evidència, que el que realment funciona és desestigmatitzar, compensar, no? Que no estigui tot l'alumnat, no? Socioeconòmicament més vulnerable, tot junt. Clar, una mesura d'aquestes característiques, qui vol anar a un centre educatiu on es necessita vigilància policial per poder portar cap al dia a dia educatiu? Per tant, és l'estigmatització, però per l'altra banda és la criminalització de l'alumnat, no? D'alguna forma, el que tu estàs dient és que necessites una prevenció policial, val? Perquè tens a potencials criminals en els centres i no hi ha evidències amb les dades a la mà ni amb els incidents, no hi ha cap tipus d'evidència que tinguem aquest tipus de problema en els centres educatius. Tenim problemes de manca de desplegament del decret d'inclusiva, tenim problemes de manca de polítiques socials o de lluita contra la pobresa, tenim problemes reals de pobresa infantil i juvenil, però no tenim en cap cas un problema estructural de violència, no? No som als Estats Units, en cap cas.
Afortunadament, i toquem fusta.
Exactament, exactament.
Doncs li dono més coses. Crec que queda molt clara la postura. Possiblement caldria pensar en tot això que has dit al principi, una qüestió clau, i és més personal, social en aquest cas, com el que les 100 persones que es van retirar, per dir-ho d'alguna manera, de la situació.
Exactament.
Bé, Lidon, l'altra qüestió, l'altra moneda, és les vagues de professors i les protestes, perquè ja vam dir als diferents sindicats, els majoritaris en aquest cas, que el curs no acabaria bé. Això com s'està mirant des del punt de vista de les famílies?
A veure, no hem de negar que evidentment és una situació que quan es fa permanent en el temps, doncs evidentment que ens preocupa i significa que ens hem d'ocupar.
però des de la FAC tot el suport als professionals de l'educació perquè no estan fent aquestes reivindicacions, aquestes vagues, perquè sí, sinó que els motius que hi ha al darrere són motius que des de la FAC evidentment compartim. Poden haver discrepàncies en alguns temes, no? En com pot ser, és veritat que hi ha algun d'aquests sindicats, no? que no compartim, per exemple, doncs la visió de l'educació inclusiva, no? I això també ens hauria fer que pensar, però sí que és veritat que compartim moltes de les seves altres reivindicacions, però sí que és veritat que també quan aquest tema s'allarga en el temps, el que sí que hem de fer és preservar al màxim els drets de l'alumnat, no? Clar. I per tant, com ple respecte i suport a les reivindicacions dels sindicats, perquè li correspon al Departament d'Educació arribar a un acord amb els sindicats majoritaris. Crec que no li va sortir bé la jugada al Departament d'Educació, no ho va calcular bé, crec que va arribar a acords molt precipitats, ja sigui amb els sindicats minoritaris o, per exemple, va arribar també a un acord milionari de gairebé 400 milions d'euros amb la patronal de l'escola privada concertada. Crec que hagués hagut de tenir tot molt més controlat abans de precipitar-se amb acords i hipotecar el seu pressupost quan estava tenint sobre la taula grans reivindicacions de sindicats majoritaris, no? Del sistema educatiu públic. I entenem que el sistema educatiu públic és el majoritari a Catalunya, no? Per tant, crec que aquí ha hagut un error de càlcul per part del Departament d'Educació que li correspon al Departament d'Educació solucionar, no? Està provocant, no, que aquest conflicte s'allargui també pel seu enrocament, sí. Perdó, a intentar seure's i arribar a un acord. S'ha d'arribar a un acord.
Doncs li dono gasull, directora de la FAC, l'Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Escolta, gràcies per aquesta xerrada i aquests incèntims que ens has fet, molt amable.
No, gràcies a vosaltres.
Un plaer, molt amable. És tot un què, tot això, eh? I té el seu què. És una prova pilot, no oblidem això tampoc, que és una prova pilot, a veure com surt tot el tema. Ara, la primera impressió és que ens estan creixent els nans del circ, en aquest cas, eh? És la sensació de que el departament no era el que va sortir les coses bé, entre les vagues d'educació i el tema dels Mossos a les escoles, doncs és un què. Bàsicament, són 14 centres educatius i ahir la consellera Niubó deia que cap d'aquests centres doncs s'havia tirat enrere i, és més, defensava o explicava que havia fins i tot altres centres que es volien apuntar a aquesta iniciativa. Ara mateix són 14 centres educatius de primària, ESO, batxillerat i FP, de l'Hospitalet, de Vic, a l'Alta Ribagorça, Vall d'Aran, a Tàrrega, al Prat de Llobregat i a Sabadell, com a prova pilot, bàsicament. I la consellera Niubó ja ha dit que aquests 14 centres s'han apuntat al pla de forma voluntària. Bé, és un pla pilot. I després està el tema de les vagues. El cas és que la part d'educació, les iniciatives no acaben de funcionar pel que sigui. De seguida parlarem amb el sindicat SAPME de Mossos d'Esquadra, parlarem amb la seva portaveu, amb una de les seves portaveus, la Imma Viudes, i en parlem de dues coses. Primer, això, li tornarem a treure el tema, i després de l'actualitat policial, que ahir no vam tenir l'oportunitat de fer-la amb l'aniversari de l'apagada, no? Va, que parlem de tot això aquí a migdia, darrere, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, no sé què tal funciona el vostre cor. Tranquils, si necessiteu proves o qualsevol cosa, teniu la fortuna de tenir Inscor. Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen atenció ràpida. I és que programen també la visita per quan tu necessitis, i aquesta és una de les claus. Ràpid i sense demores. Tota la informació al web inscorbcn.com.
Encuéntranos en Instagram, Facebook i TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
Este 1 de mayo...
¡Defante!
Hay quien trabaja.
Trabajo para la División Metropolitana, ¿por qué yo?
Y luego está Cleaningswood.
¿De cuántos lingotes puedes disponer?
De 14.000.
Los violentos de Kelly, El bueno, el feo y el malo, y Ruta suicida. El viernes a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés.
con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Viajes El Corte Inglés propone un viaje que redefine lo extraordinario. Egipto. Viajarás por la historia en el Gran Museo y navegando por el Nilo. Y ahora sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de tu viaje. Desde 595 euros y con salidas más cerca de tu ciudad. Consulta condiciones. Reserva tu viaje a Egipto con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Herrera a COPE.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para...
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudés, portaveu del sindicat SAPME de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Escolta'm, si no em sap greu, començaré pel tema de Mossos a les escoles. Que ja sé que vam parlar i que quan va sortir la notícia, però és que s'està aixecant molt rebombori davant de tot això, no, Imma?
Sí, sí, sí. Ha sorprès una mica, no? Les protestes que ha hagut en aquest sentit per part d'alguns sectors d'educació. Nosaltres insistim. I, a més, una mica amb la línia del que va dir la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, la consellera Mònica Martínez, que va, bueno, que ens va dir que el que s'estava estigmatitzant una mica era el que pensàvem que és un mosso, no? En el sentit... que s'està associant, no, a la presència d'aquests Mossos i Mosses a les escoles o als centres com a referent amb una figura repressiva. I precisament el que volem fer és anticipar-nos, no, davant de situacions de conflictivitat que poden desbordar el dia a dia del professorat. No, però, en cap cas volem substituir... Perdona. Yeah.
No. Deia que la queixa no ve per la substitució de professorat ni de més, sinó la queixa més aviat venia perquè s'han fet fora treballadors socials per fer que ja feien aquesta feina i ara li passen la pilota al cos de Mossos. Aquesta possiblement era una de les queixes que hi havia.
Doncs jo crec que l'abordatge ha de ser integral de les problemàtiques que hi ha en els centres educatius i en cap cas el mosso o la mossa substituirà el treballador o treballadora social. Evidentment que no. Nosaltres el que farem és anticipar-nos amb eines, no?, que poden desbordar el dia a dia del professorat i ser un referent que ja existeix actualment i que a més és una figura que també... es podria dir a través de la gente tutor a la resta de l'estat espanyol està funcionant bé, però la comparativa que s'està fent no sabem si és l'adequada. També cal veure com el departament desenvoluparà tot aquest pla, no? Perquè ara sabem que hi ha una prova pilot, però veurem finalment com es desenvolupa. Però la idea és que persones formades amb... resolució de conflictes, s'anticipin, sí, i coneguin la realitat d'aquests centres. Per tant, no creiem que siguin incompatibles les dues figures. Vull dir que treballadors socials n'hi ha d'haver i, a més, aquesta figura no ha d'aparèixer només als centres amb major conflictivitat. El que està clar és que la realitat i l'escenari que estem patint a Catalunya a vegades ens desborda. S'ha denunciat moltes vegades les situacions d'alguns centres, actuacions d'alguna part de l'alumnat cap a professors o entre mateixos alumnes, doncs, evidentment, que hi hagi una figura que vetlli per aquesta pau al centre, no? I per prevenir a través de la mediació, mai hauria de ser un problema.
Un problema. Clar, en aquest cas, sospito d'una manca de bona comunicació, perquè no dubto, i en principi no hem de dubtar de la bona fe de l'iniciativa de la prova pilot. Jo crec que no hi ha una mala fe i una mala intenció, no tindria cap sentit. Però sí que dubto de la manera de comunicar a on es vol arribar amb això. Crec que és un problema de comunicació, potser, de la intenció d'aquest pla pilot?
Per què no? Per què no? I aquí el que s'ha de fer és explicar molt bé com es desenvoluparà i, sobretot, doncs, explicar que no es pretén excloure a ningú, a ningú d'aquest problema, i que la figura policial, en cap cas, com et deia, substituirà a d'altres que són igualment de necessàries, igual que s'ha de seguir reclamant millores en el sentit de l'àmbit de recursos educacionals, no? O sigui, això és indiscutible, vull dir que no són figures que es contradiguin, ni al contrari, vull dir que el fet de que hi hagi majors recursos a l'escola també afavorirà, no?, i reduirà aquesta conflictivitat, vull dir que tot el que es pugui fer en aquesta direcció és positiu, i si això ajuda a reduir aquesta conflictivitat, doncs benvingut sigui.
Més coses, donem un cop de timó, canvio de tema, Imma, i me'n vaig precisament als grafiteros dels trens, en aquest cas. Ja sabeu que les sancions s'han endurit davant d'aquests grafiteros i els que feien aquestes competicions absurdes i que tant perjudici donen a la societat. El cos de Mossos d'Esquadra ha detingut 10 persones i han resolt 115 delictes vinculats a danys per grafitis en infraestructures ferroviàries.
Sí, aquí s'ha d'explicar una cosa que és important, sí, que és una petita reflexió, i és que el cost de fer aquests grafits a la societat, vull dir, va en moltes direccions, Té un cost mediambiental important el fet de fer aquests grafits, a banda de que acaba afectant directament el servei, perquè acaba provocant, en alguns casos, retards en la circulació de trens.
Anul·lació de combois que no poden sortir.
Exacte. I perjudicis evidents, evidentment, doncs, per aquests usuaris d'aquests transports, no? Per tant, no es tracta només d'una gambarrada, El valor econòmic dels danys, en aquests casos, per exemple, en aquest concret, ascendia a més de 300.000 euros. Per tant, crec que eren 377.000 euros, exactament. Per tant, és important tenir en compte que no es tracta d'una gambarrada, que els implicats acostumen a tenir, com en aquest cas, perfils multireincidents, fins i tot en aquest cas tenien antecedents per robatoris amb força, d'altres també amb danys. Per tant, bueno, s'ha de tenir en compte que és una... que s'ha de tenir en compte tot.
Sí, sí, que és un problema que
no es tracta només de qüestió el vandalisme puro i duro, sinó que té afectacions en altres àmbits, no? Per tant, és important que reforci, com en aquest cas, la presència policial a les estacions i intensificar-se les investigacions. És a dir, que és important que en aquest cas posem més recursos per poder, doncs, tenir aquesta tasca preventiva a les estacions i també detectar, no?, a través de l'anàlisi i la prevenció, doncs, aquests incidents.
No? A més, suposo que l'enduriment de les sancions, això també ajuda, no? Ajuda que també dius, bé, detenim, enxampem aquesta gent i almenys hi haurà més contundència davant d'aquests delictes, no?
Efectivament, i especialitzar-los també, no? Perquè tenim unitats especialitzades en la lluita contra aquests delictes, però és important, no?, potenciar-los i arribar a tot, no? Perquè com... els Mossos hem d'arribar a tot i també en aquest àmbit, no? Per tant, en aquest cas, per exemple, s'han resolt fins a 115 fets delictius de pintades a vagons i et deia, són 377.000 euros per
370...
Sí, no? Estem parlant d'una quantitat no menor, no?
Sí, sí.
Per tant, bueno, important, la detenció de 10 persones ja envia un missatge, no? No han de quedar impune aquestes actuacions i no mirar en una altra banda com estem acostumats a fer, no?
Imma, no sé si el perfil d'aquests, com explicaves abans, penso que el perfil d'aquestes persones no són precisament angelets, no és la primera vegada que ho fan, sinó que hi ha una multireincidència important darrere.
Sí, sí, en aquest cas també hi ha multireincidència. És un perfil determinat, una persona jove, però igualment sí. I això a vegades també porten altres delictes associats, que no es tracta només del vandalisme, no? sinó que a part dels danys també doncs, han comès altres delites com en aquest cas robatoris amb força.
Mare meva, que joyitas de la societat. Imma Viudes, portaveu del sindicat Samé de Mossos d'Esquadra, com sempre, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i l'atenció, molt amable.
Gràcies a tu.
Una abraçada, cuida't. La Imma, que ahir no va poder entrar, l'hem tingut avui per parlar d'aquestes dues coses. D'entrada, el tema dels Mossos a les escoles i després del vandalisme en grafitis, que és una d'aquestes xacres que tenim que... És una vergonya, tu, és mare meva. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Tancarem Herrera, COPE, Catalunya i Andorra i obrirem migdia per parlar d'una altra situació, i és que la sanitat pública, la seguretat social, no financiarà el medicament Leqembi contra l'Alzheimer. De seguida en parlem de tot això i en parlem aquí, a migdia, a COPE, Catalunya i Andorra. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García de la Granja. Quatre coses i tornem.